Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Bueno, escolta, això és Rosario Santamaría.
Bona vesprada. Bona vesprada amb la meva veu mitjafònica, però bona vesprada.
No, estàs fantàstica, Rosario. Rosario Santamaría ens acompanya per fer la secció Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, la primera de l'any. Rosario Santamaría,
sí, com prova
l'any?
De moment bé, estat afònica fins fa molt poquet, molt dur, la veritat. Això de no poder parlar a mi m'ha costat molt, ha estat molt dur, la veritat. Però bé, molt bé, molt bé. Avui tenim una entrevista molt interessant, o sigui que bé, vinga.
Perfecte, doncs
vinga, va,
farem ús d'aquesta veu recuperada. Avui estem acompanyats a través del fil telefònic de Marcos González. De seguida el saludarem, que és president de Corresponsables i de la seva fundació d'Observar-se. Observar-se amb les tres darreres lletres, RCE, mayúscules. Però el nostre convidat té una activitat variada i frenètica, oi, Rosario?
Sí. Mira, Corresponsables és una pime editorial que va néixer l'any 2005, fruit de l'impuls del seu president. Aquí tenim amb nosaltres a
de seguida el saludarem. Sí.
Amb l'aparició de la primera edició de l'anuari Empresa Responsable i Sostenible, i amb un doble objectiu. Per una banda, informar de la manera més objectiva, àmplia i contrastada possible sobre tots aquests assumptes en relació amb la societat que interessin o puguin interessar al món empresarial. Uh-huh. I per l'altra, la responsabilitat d'aplicar ells mateixos l'RCE, la responsabilitat social, l'RCE. I l'any 2006 naixia la revista Corresponsables i els dossiers Corresponsables temàtics i o monogràfics, ara integrats a la pròpia publicació. Vale. Dos anys després va començar a organitzar les jornades Corresponsables, que és un esdeveniment que s'ha convertit en referència ineludible al sector de la responsabilitat social, i que ja ha congregat més de 2.000 persones a les seves gairebé 20 edicions. I per acabar, per això t'ho has dit abans, que tenia una activitat frenètica, el nostre convidat, perquè 10 anys després, l'any 2016, va llançar l'Observar-se, l'Observatori de la Comunicació Corresponsable. Així que veus, Rafa, tenim un periodista expert en sostenibilitat i responsabilitat social.
Doncs ja el podem saludar, interrogar-lo i que ens expliqui tota la seva activitat i la seva visió de la professió. Marcos González, bona vesprada.
Hola, què tal, Rafa? Encantat d'estar amb vosaltres.
Bueno, i nosaltres de comptar amb tu. Mira, ara feia, Rosario, tot aquest repàs. Vas començar l'any 2005, no has parat. A mi m'ha cridat l'atenció això de l'Observar-se, com a instrument que ajuda a investigar sobre la divulgació estratègica de l'RCE i de la sostenibilitat. Està dirigida a la divulgació que podem fer els programes de ràdio, per exemple, com nosaltres fem tot el que puguem per donar notícies d'empreses amb valors o el que han donat de comunicar i, per tant, fer bé les empreses. És aquest el sentit o pots matisar-lo una mica?
Sí, l'objectiu era sortir una mica del dia a dia no? I investigar, a veure com s'està comunicant, com s'està informant per una banda i comunicant per l'altra tots aquests temes de la responsabilitat social, l'agenda 2030, perquè moltes vegades al dia a dia es menja tots i volíem fer aquesta eina, aquest observatori que ajudi una mica això, no? A veure com s'està comunicant, com es pot millorar, els errors freqüents i una mica buscar la millor aliança entre els diferents sectors, no? Privats, públics, tercer sector, mitjans de comunicació, acadèmia, perquè al final aquí tothom és importantíssim a l'hora de promoure molt més a la sostenibilitat, no?, al nostre país.
M'agrada molt el nom, Observar-se.
Observar-se, sí.
Amb la RSE a majúscula, com tu deies, Rafa. Marcos, escolta, quan vas començar a parlar de responsabilitat social, et devia mirar una mica com si fossis un extraterrestre d'un altre planeta, perquè, clar, estem parlant de fa 18 anys. A veure, explica'ns una mica l'evolució que ha fet la responsabilitat social en aquesta majoria d'edat que ja té corresponsables o que farà aquest any.
Sí, mira, pues no m'havia donat, compte que a la majoria d'edat van celebrar el 15 aniversari amb la pandèmia, que diu, valla tela, i va ser una mica, jo soc periodista, molt crític amb el paper de l'empresa de la societat, però vaig començar el doctorat sobre aquest tema, precisament la responsabilitat social als mitjans de comunicació, i vaig veure, que faltaven moltes bones notícies, no? Igual que a vostra secció, aquest programa tan, tan maco que teniu.
Oh, encara...
home.
Gràcies.
Gràcies, no és per res.
Però encara falta, sobretot als mitjans generalistes, que es conegui molt més aquesta part de notícies positives, no? Doncs em van animar i vaig crear Corresponsables, com deies, amb aquesta missió de donar a conèixer el que es fa bé perquè, bueno, més gent s'animi, no? I és veritat que al principi, bueno, pues va ser una aposta que els mateixos companys, amics periodistes, de on vas, sí. I és veritat, no?, que va ser una lluita, perquè jo tampoc, una cosa ser periodista, una altra cosa, pues ser una mica de tot, emprenedor social, amb pocs recursos, però, bueno, va anar molt bé, i, bueno, i després, pues això que deies, després van crear la fundació, amb l'objectiu especialment d'ajudar pues, a les micropimes, a les petites organitzacions que no tenen recursos per comunicar, i van cercar una mica el cercle virtuós, creient de la comunicació, amb observar-se. No? Al final, amb l'objectiu de demostrar que si tothom aporta el seu gra de sorra, pues, et poden millorar les coses, no? Sense acabar una utopia, però si creiem que aquest tema de responsabilitat social, sostenibilitat, ha avançat molt, perquè sí que ha avançat molt, però encara té molt camí per recórrer, no? Perquè realment s'integri a tot tipus d'organitzacions, no només a les privades, també a les públiques, no lucratives, a totes, no?
Marcos, ara que comencem l'any, ens ve molt de gust i és un luxe tenir doncs, un periodista com tu, expert en aquesta realitat, l'empresa responsable i sostenible, perquè entenc que la sostenibilitat és un propòsit doncs, que ha de ser global, no?, per aquest 2023, però ara que estem en confiança, i que probablement, doncs, escolta, esperem que ens escolti molta gent, però en confiança, realment, tu creus que les empreses fan aquestes passes necessàries per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible que marca la ONU o què?
Pues mira, sí, n'hi ha una mica de tot, no? Yeah. Jo me recordo que al principi, quan vaig crear Corresponsables, el professor Argandoña, que el catedràtic de l'IES, que ara ja és emèrit, jubilat, però aquí ningú es pot jubilar, me recordo que van tenir una xerrada molt llarga i jo li deia, no? És que, clar, moltes ho fan per greenwashing, per rentar la seva imatge, sí. I ell em va dir, no?, amb el seu discurs, que té molt potent i, bueno, és un catedràtic que espera en aquest tema, ell em va dir, mira, Marcos, és igual. Si ho facin, lo ideal és que tot es fes per amor, per convicció. Així aniria millor al món. Però, mentre que es faci, es treballa en aquest tema, sempre és positiu perquè sempre aportarà alguna cosa a la societat i és un camí irreversible, no? I jo crec que sí que s'està veient això, no? Que n'hi ha moltes organitzacions, bueno, que tenen la seva trajectòria més o menys avançada. La Fundació Caixa, la mateixa CaixaBank, pues porta bastant temps, i altres també, i altres que estan començant, no? Però l'important és, mai s'acaba, mai s'arriba a la meta, no? Perquè al final la responsabilitat social és un procés de millora contínua, no?
Clar. Totalment.
De com pots anar integrant els teus valors, les teves preocupacions socials, ambientals, laborals, drets humans, pues a la teva estratègia, al teu negoci, no? Uh-huh. I jo crec que això, bueno, pues no és de la nit al dia, però sí que déu-n'hi-do. Si veiem pues, el primer anuari corresponsables que no arribaven a 400 organitzacions que sortien, aquest últim, amb més de 3.000, bueno, pues és positiu. No sempre es pot veure algo mig buit, mig ple, però bueno, jo soc positiu i crec que, bueno, que sí que està aportant valor, especialment a la societat, que al final és del que es tracta. No?
Sí, moltes felicitats, són molts més números, la veritat. Marcos, abans de terminar, ens pots parlar una mica de la Fundació Corresponsables? Se treballa sobretot a favor d'aquells col·lectius que tenen pocs recursos per comunicar les seves actuacions responsables. Com ho feu, això?
Pues mira, sí, tenim diferents iniciatives, especialment els premis corresponsables, que justament, bueno, pues van celebrar fa molt poquet la 13a edició, que van fer la gala aquí a Barcelona. Nosaltres la nostra lluita és tot el que es pugui fer a Barcelona, pues fer-ho, no?
Molt bé.
Però és veritat que molts, bueno, pues la majoria d'aliats, pues molts estan a Madrid o altres, o Amèrica Llatina, que tenen també moltíssima activitat. I aquest any sí que la van fer la gala precisament a l'IES, i, bueno, una espectacular, més de 800 candidatures, aquesta última edició de 16 països de parla hispana, i bueno, això demostra, i sobretot candidatures de petites, que és l'objectiu de la Fundació, no? Que sigui l'altaveu d'aquelles organitzacions que no tenen recursos per comunicar, que no tenen departaments de comunicació, que no s'ho poden permetre, no? Però que estan fent molt bé les coses, i allà les premis corresponsables, que és sense ànim de fan, o sigui, tot és gratuït, pues el que animen és a presentar candidatura i es guanyi o no es guanyi, que és un jurat que està composat per més de 100 acadèmics, pues nosaltres fent una publicació que es pot consultar a corresponsables.com de manera gratuïta, sí. I allà es poden veure totes les candidatures, no? I això és una mica... Aquí es pot copiar, jo sempre ho dic, a la responsabilitat social, tots aprenem de tots, es pot copiar, es pot compartir, i sobretot es pot generar aliança, no? Que a l'ODS-17, que és fonamental per millorar les coses, no?
Doncs el Marcos González és president de Corresponsables i de la seva fundació i d'Observar-se, i des d'aquí li donem l'enhorabona per fer aquestes coses tan ben fetes i li donem les gràcies per acompanyar-nos i parlar-nos de tot aquest concepte, que és molt
Marcos.
Important anar introduint, anar introduint doncs, en el món de l'empresa i de la comunicació. Marcos, una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Fran, Rosario, i a seguir així, que val molt la pena.
Moltes gràcies.
Fantàstic, doncs fem una falqueta de la caixa i fem notícies amb Rosario.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs vinga, continuem amb Economia en Valors. Estem amb Rosario Santamaria. Ara fem les notícies més destacades d'aquest 2023 que acabem de començar i que, per tant, ve molt carregat de novetats.
Bueno,
Rosario.
Hi ha moltíssimes.
A veure,
mira, doncs hem acabat l'any amb una inflació mitjana del 8,4%, Rafa.
Apa.
I la pujada salarial pactada dels convenis col·lectius fins ara no arriba al 3%. Notícies de darrera hora.
Vale.
Així que són 5 punts de pèrdua de poder adquisitiu que se sumen als del 2021, Rafa. Així que recordem, a més, que les pujades més grans s'han aconseguit a les grans empreses, especialment en aquelles on el conveni preveia una clàusula de revisió salarial. Però la majoria estem a dos...
A dos què?
A dos veles.
A dos veles. Val. Jo pensava que anaves a dir una cosa més tècnica, però ja veig que
l'has
per aquí.
No.
Escolta, no és fàcil saber quants treballadors han vist incrementat el sou, però el que sí sabem és que la cistella de la compra s'ha encarit fins a un 17%.
Sí, comencem la cuesta d'enero.
Déu-n'hi-do.
Espanya, a més, ocupa el quart lloc com a país de la Unió Europea on menys han pujat els salaris. A la resta s'han donat increments alts com un 6%, per exemple, a Alemanya o Bèlgica. Mira, ens agradaria viure allà, però aquí fan millor temps i estem millor.
Escolta, i parlant de tot una mica del salari mínim interprofessional, sabem alguna cosa o què?
Pues a finals de sempre ho estaven negociant els sindicats i el Ministeri de Treball, però encara han de presentar la seva proposta.
Vale.
Segons els experts, pujarà entre un 4,6 i un 8,2% més. És a dir, que passaríem dels 1.000 euros anuals, actuals, en 14 pagues, als 1.040, però encara no ho sabem del tot.
Bueno, haurem d'estar atents al llarg d'aquestes properes setmanes a veure com queda la cosa. I una altra notícia que afecta els treballadors que es vulguin jubilar al 2023 amb el 100% de la pensió és que hauran de tenir 66 anys i 4 mesos complerts.
Sí. La reforma va establir un període transitori des del 2013 fins al 2027 per elevar l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys.
Sí.
Per tant, tots els nascuts a partir de l'any 1948 estan afectats per l'augment progressiu de l'edat de jubilació, mentre que els nascuts al 1960 ja no es podran retirar abans dels 67 anys amb el 100% de la pensió, excepte si tenen 38 anys i mig cotitzats a la Seguretat Social.
Tu i jo,
o sigui que nosaltres, vés a saber...
Tu i jo, Rosario, què?
No, ni ho penso, Rafa. Em dona un atac d'ansietat. Pensar quina edat ens tocarà a nosaltres jubilar-nos, però jo calculo els 80 anys, 4 mesos, 5 dies i 23 hores.
Millor
tu.
No pensar-lo. La que vol jubilar-se pront, aviat és Paula, m'ho deia abans.
Sí?
Ella està pensant
tu.
Ja...
Pues és molt jove, la... que ho sàpiga l'audiència.
No, però té un esperit, que... té un esperit molt així.
Bueno, perquè haurà invertit amb tant d'economia i valors, ha anat invertint aquí i allà i ara està forrada.
Una altra novetat aquest inici d'any fa referència a la quota dels autònoms.
Sí, s'ha reformat el sistema i ara es de quotes per ajustar-los als ingressos de cadascú. Actiu des del passat 1 de gener, a grans trets, podríem dir que per determinar el tram corresponent de cotització,
sí.
Se sumaran els ingressos reals del treballador per compte propi més les despeses per l'exercici de l'activitat. Aquesta quantitat se li deduirà més un 7% de despeses genèriques que no necessitarà especificar. El detall de com fer-ho, perquè clar, això és una mica complicat,
sí.
Ara, està al web de la Seguretat Social, a l'apartat com calculo els meus rendiments. Tu, això serà la bíblia dels autònoms aquest any.
Com calculo els meus rendiments.
Sí, a la Seguretat Social, al web.
Jo he deixat de calcular-lo perquè...
Bueno, no, es veu això, que si guanyes 1.000 euros més, doncs has d'anar a fer un altre tram, clar, i aleshores sí. has de pagar més a la Seguretat Social. Però després, el següent mes, hi pots canviar 3 o 4 vegades. Bueno, és un
és
follon,
un bon,
allò,
un bon.
La Bíblia, sí. us ho dic.
Vinga, abans d'acabar, una altra novetat d'inici de l'any és que l'IVA s'ha rebaixat als aliments bàsics dels lineals de les més de 19.000 botigues d'alimentació que hi ha a Espanya des d'ahir dilluns. L'objectiu del govern espanyol és disminuir el preu final d'uns 7.000 productes segons càlculs del sector del supermercat.
Ens fa molt bona falta, eh?
El govern... Sí, però al final sí. et dic una cosa, baixa poc, eh?
Molt poc. Mira, el que sí sabem és que s'ha suprimit l'IVA de llegums, patates, ves apuntant per fer la llista
veure,
de la compra, tubercles,
llegums,
llet, formatge, ous, patates, verdures, fruites, ous, cereals, pa i farines panificables. Ah, molt bé, Rafa, estàs supermaco fent la llista. Vale. Tots aquests tributaven fins ara al 4% i ara passaran a vendre'n sense IVA. Jo això de que alguna cosa no tingui IVA em sobta molt. Durant un màxim de 6 mesos, eh? Això sí, o fins que la inflació subjacent baixi del 5,5%.
Ah.
L'oli i la pasta disminueixen el seu IVA del 10 al 5% i la resta d'aliments, tu, encara continuem igual. No s'ha tocat res, tu, cap rebaixa.
Vale, doncs crec que hem de deixar aquí les notícies,
Rosario.
Em sembla
sí,
bé, però
home,
hem fet una
sí.
repassada allò més important
sí,
de
sí.
l'inici de l'any. Per tant, fins aquí les notícies amb Rosario Santamaría. Un altre cop escoltem el missatge de la Caixa, que és important, i recollim el programa.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.